Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. És aquest el primer Debat a Bat que fem a Ràdio Ciutat de Valls i que podríem dir que és hereu del Debat a Bat que hem anat fent des del novembre de l'any passat a la ràdio convencional HIT 103. Però ara som aquí, a Ràdio Ciutat de Valls, i tractant-se de la ràdio pública de la Ciutat de Valls, quina millor estrena que començar parlant del Museu Casteller. El museu, que porta per nom Mont Casteller, ha d'esdevenir, i esperem que així sigui, tot un símbol i senyal d'identitat del conjunt del nostre país, i també, és clar, un equipament que ha de ser un revulsiu cultural i econòmic per al barri antic i per a tota la Ciutat de Valls. Per parlar de tot plegat, ens acompanyen al voltant d'aquesta taula el Josep Maria Rovira, que és director general de TGD, l'empresa creadora de la imatge gràfica que ja identifica el museu. A més, el bon amic Josep Maria és, tot i que no sé si ell es considera així, un activista cultural amb tots els honors. Benvingut, Josep Maria.
Moltes gràcies. Benvingut, moltes gràcies.
També comptem amb el Jordi Bertran. El Jordi és el gestor cultural responsable tècnic de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Valls. No sé si té titulat més o menys bé.
Molt bé.
I possiblement la persona que des de la vessant tècnica més en sap i que millor que cap altre ens pot aclarir dubtes sobre el Museu Mont Casteller. Com està, Jordi?
Molt bé, anem.
I benvingut. I per últim, però no per això, el més important dels convidats, comptem també amb el David Prats, periodista, col·laborador d'aquesta casa, també que ens acompanya sempre en els debats a batxa a Hit 103 i ara ho farà, si tot va bé, també aquí, a Ràdio Ciutat de Valls. És un altre periodista, el David Prats, que està especialitzat en el fet casteller, concretament, i també ha col·laborat en diferents mitjans, escrits i audiovisuals. Benvingut, David.
Moltes gràcies, Jaume, i apuntant-nos a parlar de castells.
I durant el programa també intentarem contactar, en aquest cas per via telefònica, amb el senyor Xavier Capdevila, periodista, com el David, i també un gran coneixedor de la matèria que avui és objecte del programa, i una miqueta més endavant, no sabem ben bé quin ordre farem servir, també tindrem a l'Ignasi Cristià, que és director del projecte museogràfic de Mont Casteller. I ara sí, sense cap més preàmbul, comencem. Som-hi!
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
Què us sembla si comencem parlant del que és, ja que tenim aquí el Josep Maria, parlant de la marca, d'aquest... No sé si és correcte dir logo. És correcte dir logo?
Sí, logo, sí? Logotip és, ve de dos noms, no? Type, logotype seria la tipografia i el logo seria el dibuix. I llavors la unió de totes dues coses és el que es diu la marca, no? Però també està bé si li pot dir logotip, per què no? Aquesta és la idea.
Vosaltres, TGD, heu sigut l'empresa... heu tingut la responsabilitat, heu fet la marca de Mont Casteller, una marca que ja hem vist bastant per tot arreu i que de seguida identifiquem. Això suposo que és un èxit del disseny de la marca.
Sí, jo sempre dic que si aquesta marca arriba a ser tan popular o s'arriba a ser tan, tan nostra com la que vam fer per fa 10 anys per les desenals, que encara dura, doncs ja déu-n'hi-do, no? Bé, sí. Aquesta va ser un encàrrec directe i un honor poder fer, imagina't, l'equipament més bèstia que s'ha fet mai a la teva ciutat i que tu siguis capaç, o que facin l'encàrrec de posar-li, anem a dir, el dibuix, la gràfica, que l'ha de protagonitzar durant els propers anys. Això és un honor tremendo, no?
I quin és el procés que, per arribar fins a aquesta imatge? Perquè jo penso que em posaria assegut en una cadira, pensar, i no sé si me sortiria una imatge com aquesta.
Segur que sí, perquè tot és basant-se en coherència i sentit comú, i més en una cosa tant que nosaltres hem de respectar tant com és el tema dels castells, i més des de Valls, no? En aquest cas teníem un punt de partida de l'edifici, el projecte museològic que havia fet el Dani Freixas, tenia al davant unes lletres que dèiem Mont Casteller, amb una tipografia molt concreta, molt ben feta, i ara imagina't tu que algú diguis, no, li direm ara això una altra manera, i llavors què havíem de fer? Rebussar tot allò i tapar-ho? No, vam dir, home, ja partim d'una base que era molt bona, l'encàrrec, per dir-ho d'una manera, era molt clar, aquí el Jordi Bertran ho pot confirmar, doncs, que Mont Casteller era la marca que ja ens agradava a tots, per tant, podíem partir perfectament d'aquella marca, i vam partir de la tipografia que va escollir el propi Dani Freixas per posar la façana, perquè no és gratuïta, és una tipografia que fa unes piràmides, que fa unes alçades, que fa unes punxes molt castelleres i que ens anava molt bé per construir la imatge que després anava bé. Per tant, partíem d'una cosa que ja era molt sòlida, no? Mont Casteller, Museu Casteller de Catalunya, Valls, amb una tipografia que era una futura, una tipografia, anem a dir, d'europea perfectament i absolutament actual, que, tot i que sigui de l'època de la Bauhaus, i ens anava molt bé. A partir d'aquí, l'única cosa que havíem de fer era començar a triar el que podríem dir els colors, el que podríem dir doncs, els símbols, els que podríem dir com ho havíem de vendre. No? Això van ser intenses reunions amb l'equip que dirigia el projecte, amb el Jordi i amb altres persones, diguéssim, del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Valls, que anàvem definint. I també amb la reunió amb el que va fer el projecte museogràfic, que era l'Ignasi Cristià, és a dir, qui ha intervingut tothom. Diverses reunions per arribar a veure aquest, quina mena de logotip havíem de fer. El tema dels colors era fàcil. Mm-hmm. O sigui, entre nosaltres, els castellers, els castells, vull dir, si no volem entrar amb camises, hem d'entrar doncs, amb el vermell del mocador, mm-hmm. o sigui, amb els colors del mocador casteller, amb la faixa i els pantalons. Per tant, vermell, blanc i negre, aquests eren els colors que a nosaltres ens semblava que havíem de partir. I a partir d'aquí havíem de fer una peça, una eina, un logotip, una imatge, que es pogués posar damunt de qualsevol samarreta, damunt de qualsevol colla, inclús amb el color de la colla, i no fes mal. Mm-hmm. Era un repte una mica difícil, però, per altra banda, dius, quan necessites fer aquest tipus d'imatges, comences per la senzillesa. Mm-hmm. I, per tant, el primer que vam fer va ser començar a treballar amb els símbols castellers, i vam dir, què és la primera cosa que crida l'atenció d'un castell, que la gent no sap, és que és un cercle. Mm-hmm. És un cercle on tothom apreta cap al mig. Per tant, el cercle està present no només a la plaça, sinó que està present també l'edifici del museu, que hi ha un cercle al mig que es projecta cap al cel. Per tant, dèiem, ostres, hem de posar el nom de Museu Casteller dintre un cercle. Ja ho teníem clar. Mm-hmm. Pràcticament amb això ja teníem el logotip fet. Els colors vermell, imagineu-se'ls, i amb això, quan ho vam presentar, bé, és Món Casteller posat dintre d'un cercle, sobre un fondo blanc o sobre un fondo negre, en vermell, perfecte. Fins aquí, només amb els colors castellers, tothom sap que es tracta de castells. En canvi, si no hi poses un símbol que l'identifiqui clar, els castellers, per dir-ho d'una manera, no, només ho sabrem nosaltres. Llavors, aquí, una de les premisses era que ens van marcar des de l'organització, jo crec que molt en cert, que això era un projecte que es deia, en principi, The Human Towers Experience, que s'havia de vendre per tot el món. Per tant, nosaltres havíem de fer un símbol que des de qualsevol lloc del món sapiguessin que es tractava de torres humanes, o, per tant, castells, i que, per tant, s'havien de veure. A partir d'aquí vam començar a dir què són els castells, com els representem gràficament. I els castells, en realitat, són una sèrie de pilars que tiren amunt. Ordena'ls amb quatre i faràs un quatre del que vulguis. Ordena'ls amb tres i faràs un tres del que vulguis. Si poso un de sol, un pilar. Llavors vam dir, home, nosaltres hem de fer el castell impossible, però com projectem aquesta plaça que hi ha baix, aquesta rodona que hi ha baix, cap al cel? Llavors va ser, són molts pilars que tiren amunt. Uh-huh. I quan vam començar els pilars que tiren amunt, vam agafar una sèrie de castells i posant els pilars ben posats, vam construir el que podríem dir un castell impossible, no sé, un pilar de 10, un forro i manilles, i va sortir una cosa amb una potència visual tremenda. A partir d'aquí vam tornar a tirar enrere. Vam agafar aquest pilar de 10, un forro i manilles o de 12, uh-huh. i el vam proporcionar amb les lletres A i amb les lletres punxegudes del món casteller que ja teníem del Dani Freixas, uh-huh. i vam començar a proporcionar fins que va sortir la proporció actual dintre d'aquesta rodona. Per tant, tenim una cosa que és món casteller aquí dintre. Què vam fer? Per simplificar-ho, la O, aquest centre, la vam treure, i darrere de la M hi vam posar el símbol del castell que s'aixeca amunt, i darrere la N, i a sota hi diu món casteller. O sigui, és d'una lectura brutal. No, sense veure'l. Si a més, de seguida veus acompanyat d'alguna imatge d'alguna colla que fan castells, diran, això és la casa dels castells, que era el que volíem simplificar.
Fantàstic. Jordi, ja sabem que tenim aquí el Josep Maria, però de tota manera, vull que sigui sincer, què et sembla tu com a marca, aquest logo?
Bé, com veieu, el Josep Maria feia un relat, no?, sobre la marca, no? Això és molt important perquè darrere de tots els elements del museu hi ha un relat, no? És a dir, aquest relat es basa en acumular la part històrica, no?, de que ha fet Valls amb tota, tot el llarg dels segles, no? I que ha anat construint aquesta personalitat, no, castellera tan important, que després has portat fora. Però això és un relat molt potent que es veurà en diferents àrees del museu, i lògicament també aquesta imatge, la marca ajuda a projectar el missatge del museu a fora, no? Portes en fora, i per tant també és important que hi hagi aquest relat que el Josep Maria ens explicava també, no? Per tant, no, em sembla que és fantàstic, no? que ja puguem presumir de marca i de relat d'entrada, no?
I tu, David, com a comunicador, com a periodista que ets, fins a quin punt consideres important tenir una marca que identifica tant un producte o un concepte com és el cas del Museu Casteller i aquesta marca que tenim ara?
És molt important perquè hem d'entendre que és un museu de totes les colles, que neix a Valls, quilòmetre zero del món casteller, però on s'hi ha de veure representat totes les colles que existeixen, no? Des de la que fa Castells de 10 fins a la que fa Castells de 6, fins i tot passant per colles de diferents indrets on, fora de Catalunya, no? Com per exemple Illes Balears, la Catalunya Nord, fins i tot Madrid, tenim colles internacionals, colles universitàries, vull dir que englobar tot el que és, ja ho diu, no? La marca Mont Casteller, englobar tothom que se senti ben representat dins d'aquest equipament.
Si us sembla bé, a partir d'ara no fem una entrevista, sinó que participem i diem el que ens sembli en tot moment i amb total llibertat. Si voleu, jo llenço una primera pregunta molt genèrica i a partir d'aquí ja podem xerrar tots, d'acord? La pregunta és per tu en un principi, Jordi, després ja hi participem, i és molt genèrica, et dic, és què ens oferirà el Museu Casteller als visitants i a partir de quan?
Bé, a veure, Mont Casteller, Museu Casteller de Catalunya, és un equipament nou, i com a nou és un equipament del segle XXI. És a dir, aquí no es preveu veure un museu, una col·lecció del segle XIX, ni una col·lecció antiga, a la vella escola dels museus, sinó que això és un centre d'experiències amb tecnologia de darrera generació. Quan es va triar el projecte museogràfic que ha liderat l'Ignasi Cristià, la mesa de contractació, el jurat, estava format per persones molt variades. Evidentment hi havia, doncs, museògrafs, hi havia castellers, hi havia gent de turisme, hi havia gent de la cultura, però també hi havia gent de noves tecnologies, de noves tendències, no? Perquè tenir present que el que havíem de fer era un museu absolutament actual, no? En aquest sentit, jo crec que, com va dir la consellera Laura Borràs en el darrer plenari que van fer del Consorci del Museu Casteller de Catalunya, que hi ha la Generalitat, la Diputació, la Coordinadora de Colles i l'Ajuntament de Valls, ja va dir, m'agrada perquè és un museu actual i del segle XXI, no? I nosaltres creiem que això és important, no? D'entrada, és a dir, situar-se amb una visió del patrimoni com una cosa viva, com una cosa, com han estat els castells, en continu evolució, en continu creixement, i que això sigui també un element regenerador, no? de l'entorn, no? És a dir, això els castells ho han aconseguit fer i creiem que el museu també ha de ser un element d'aquest tipus, no? I quan preguntes en quant, doncs al museu ara hi ha un ritme frenètic, no? Mm-hmm. Perquè en aquest moment, igual que hi ha, doncs, l'equip que ha treballat la marca, hi ha l'equip que està fent el pla de preapertura del museu, no? Això és molt important per posicionar-lo en el sector turístic. Ja s'està treballant en temes de comunicació, això també considerem que és essencial. Al mateix temps hi ha l'equip administratiu que està fent el plec de gestió per que jurídicament es pugui adjudicar a l'empresa que pugui portar això amb una clara cooperació d'iniciativa pública privada, no? Si això és un equipament que han construït les administracions, però ens cal també una gestió d'acord, no? amb el món turístic i, per tant, amb els horaris turístics i, per tant, estar tan obert com sigui possible. I al mateix temps estem instal·lant, doncs, la museografia, que és la part final, museografia, mobles, no? Del contingut, no? És a dir, tenim el continent totalment acabat i el contingut molt avançat, però ara estem instal·lant tot això. Per tant, la previsió de l'empresa que està realitzant això, que és una UTE, una Unió Temporal d'Empreses, que lidera l'empresa Croquis, que seria l'especialitat de museografia, doncs ells van començar al novembre, tenen un termini de 7 mesos, la previsió, doncs, és que estigui al mes de juny. Jo no m'atreveixo a dir-vos el dia, però aquesta és la previsió.
Parles del plec de clàusules. Aquest plec està ara obert ara mateix, que s'hauran d'acollir, doncs, les empreses que que es vulguin doncs, presentar i quins requisits són aquests, els plecs de clàusula? Bueno, estan ja, suposo que estan en procés encara de redacció.
Sí,
no?
El plec es basa en un document que és el que es va aprovar en el darrer plenari de l'Ajuntament de Valls per delegació del Consorci del Museu Castell de Catalunya, és a dir, el document que es va aprovar és el que se'n diu establiment del servei, és a dir, tu quan no tens un servei, pot ser un teatre, pot ser una llar d'infants, pot ser qualsevol servei que presti una administració, s'ha de crear el servei perquè no existeix. A Valls no tenim el Museu Castell de Catalunya com a equipament funcionant, per tant, quan ja tens l'edifici, el que has de fer és crear el servei, que vol dir que tu estableixes quines són les bases reguladores d'aquest servei. Després vindrà el plec pròpiament, que és el que estableix la llei, no? Però vaja, en definitiva, l'establiment de serveis sí que explica quina és la missió fonamental i quins són els objectius fonamentals i com s'ha d'estructurar, no? I per tant, aquí parlem del servei pròpiament turístic, del servei pròpiament educatiu, no? De la casa aquesta de servei d'explicació i de prestar servei alhora al món casteller, no? Alhora, doncs, lògicament, tots aquests serveis logístics que són necessaris, el manteniment, la neteja, la vigilància, no? Tot això, doncs, forma part d'aquesta definició de funcions, no?, del museu, i llavors el que es demana en el plec es demanen una sèrie de documents que les empreses puguin manifestar com interpreta cadascuna això i es triarà lògicament la millor, no?
Això està al caure, no? Vull dir, de que estigui ja...
Sí, sí, durant el mes de març hi havia el període d'exposició pública del projecte d'establiment i, per tant, quan s'acaba l'exposició pública, que és ara, és a dir, ja, per entendre's, hi havia aquest mes de març, i, per tant, just quan s'acaba això s'ha d'activar el plec, no? Que està, lògicament, hi treballem diferents serveis, els serveis jurídics, lògicament tenen molt a dir, però també la part de continguts i la part de gestió, doncs, que hi tenim a veure també, doncs, amb la definició del que són les prescripcions tècniques pròpiament, no?
Hi haurà algun tipus de clàusula social dins d'aquest plec de clàusules?
Bueno, el conjunt del museu és una clàusula social, no? És a dir,
explica això.
Sí, a veure, d'entrada el museu treballa continguts culturals, no? Això és evident. I se li tracta que tingui una perspectiva turística aquest contingut cultural, no? Però lògicament hi ha un segment de públics molt divers, no? És a dir, que pot haver pròpiament el visitant turista general, no? És a dir, que podem entendre què és, però lògicament també hi ha d'haver, doncs, un públic escolar, i per això el servei educatiu té una part essencial, no?, en tot aquest articulat, i tant en l'establiment de servei com en plec posterior, no? Per tant, aquesta ja és una clara funció social, no? Que els nens, les nenes que vinguin, no solament de Valls, sinó de tot Catalunya, siguin els millors altaveus, no?, del món casteller de cara a les seves famílies, i per tant també els millors altaveus de que han vingut a Valls i han conegut també aquest equipament en l'entorn del quilòmetre zero, no? Per tant, aquest és un element també important, però després, lògicament, doncs també nosaltres hem establert, hem demanat, doncs, que hi hagi una sèrie d'accions, no?, enfocades, doncs, a la bona relació amb l'entorn immediat, que serà la ciutat i serà el barri, perquè es feu una idea, i això ja està en l'establiment de servei, hi ha diferents consells de participació. La voluntat de la gestió, no?, del museu és que sigui participativa, i aquí lògicament han d'intervenir diferents tipus d'agents. Hi ha tres consells, un que és molt social, per entendre's, que és on s'asseu més la gent, doncs, de l'entorn, no? Un altre que és més econòmic, que té molt més a veure amb el turisme, i un altre que és molt més de contingut casteller, lògicament, que és el consell científic, que és el que ha fet tota la cronologia fins ara, no? Això, per tant, jo crec que hi ha un retorn important, no? Més enllà que em sembla que el principal retorn social que s'ha d'aconseguir és que amb diferents equipaments també hi hagi un trànsit en aquesta zona que al final ens comporti anar més enllà.
Aquí volia anar a parar, perquè ens parles del component social del que és el mateix equipament i tot el que envolta el mateix equipament d'una manera molt directa, però, Josep Maria, tu penses que pot tenir una implicació o una incidència social també relativament o molt important en el que és l'entorn del Museu Casteller? Es beneficiarà realment el barri antic i el conjunt de la ciutat? I per què hem de creure que s'ha de beneficiar?
Perquè estem a punt d'inaugurar un dels equipaments culturals més moderns i més brutals de Catalunya dels últims anys. I això ens ho hem de començar a creure ara. El que estem a punt d'inaugurar, això no existeix. I el que comencen a dir la gent com serà el Museu Casteller, doncs que s'imaginin una passada de cosa que té un munt de fronts oberts i que jo crec que ara en aquests moments no som capaços ni nosaltres ni la pròpia consellera de Cultura de posar-hi abast. És a dir, més enllà del contingut didàctic, això ho entenem tots, que els museus s'obren perquè la canalla vagin al col·legi i vagin a aprendre coses, que el contingut didàctic pot ser brutal i ha de ser brutal, tota la canalla de Catalunya voldrà veure com pugen les enxanetes, imaginem-s'ho, no? Hi ha tres continguts molt bèsties que no hi ha cap altre museu que tingui. O sigui, aquest, comencem pel contingut casteller. O sigui, totes les persones que fan castells a Catalunya, què sentiran quan entrin al Museu Casteller? És diferent del que senti un turista. Aquests sentiran més que res emoció. No els hi parlis d'experiència, que l'experiència la tenen a la plaça cada diumenge. Emoció. Per ells això serà el temple dels castells. O sigui, s'emocionaran. Quan entren allí, saps allò que dius? S'emocionaran. No hi haurà cap que no plori. Perquè veuran els castells des de dintre. O sigui, el que han fet durant els anys a la plaça ho veuran allí. N'estic convençut de que no hi haurà cap colla de castells que no vulgui aixecar un pilar davant del museu. De la mateixa manera que estic contingut, que convençut que cap persona de Catalunya que estigui fent castells en aquest moment, per friqui que sembli, que no vulgui entrar al Museu Casteller de Catalunya, on hi és ell. I no és un museu de samarretes, ni és un museu de fotografies, ni és un museu del segle XIX. Aquesta brutalitat, per dir-ho de manera que això fa que sigui un museu propi d'algú, no hi ha cap altre museu al món que ho tingui. Ni cap altra activitat. Això és un museu dels castellers. O sigui, milers de persones de més de 100 colles que ja n'hi voldran venir. Un altre contingut, que és el turístic. Aquest se li ven una experiència. Aquest és un contingut diferent. Aquí, la tecnologia, el que ha fet l'Ignasi, jo he tingut la sort de que m'ho expliqués ell mateix, el seu estudi, amb els vídeos que ha vist tothom, no m'ha fet un per mi. Però, esclar, has vist aquell home explicant-te les coses. I jo m'ho crec. Jo m'ho crec que allí ens cauran allò que diuen els pantalons. Perquè agafarem una experiència, una emoció que ens veurem, que veurem que allò està a punt de caure i nosaltres tindrem por, que no ens caigui al damunt. Vull dir, poden passar coses amb una sèrie d'espais escènics creats a dintre amb aquesta tecnologia que pot ser brutal, no? Que podem arribar a sentir que estem fent un castell. Jo crec que el turista el que veurà és un equipament d'última generació que necessitarà un reciclatge i que necessitarà molta emoció dintre, amb una tecnologia de so, d'imatge i fins i tot te podria dir de suor, no? Que pot ser tremendo. Però hi ha un altre públic que això, no hi ha altre castell al món que ho torni a tenir. Aquí hi ha un component de ciutat. De ciutat i d'entorn. Aquí ja vull fotre no només la ciutat de Valls o damunt de la taula, sinó l'entorn Camp de Tarragona. D'acord? Això és orgull. Aquí és el nostre museu. El tenim aquí.
Fins i tot a Barcelona,
vull dir, ho entenem això, no? Sí, és a dir, és una cosa que dius, el tanto, que aquest Museu Casteller de Catalunya és a Valls. Per tant, aquí hi ha un altre target, un altre públic objectiu, que és allò de dir, jo vull anar els diumenges a veure quin ambient hi ha. No fos cas que em trobés allà una colla aixecant castells, és a dir, és un contingut. El tanto, una nova plaça, un nou espai, una terrassa, trànsit. A veure, si tot això...
Noves oportunitats, també.
Clar, si tot això no canvia alguna cosa el que estem bevent ara, vull dir, és que haurem sabut... perdrem l'oportunitat. Bueno, és que no vol dir a ningú. Sí, jo no entenc, no entendria mai que aquest Museu Casteller diuen és que pot ser que porti 100.000 persones l'any a Valls. Això és molta gent. Jo amb la meitat... Però no vull ser pessimista. Sí. 100.000 persones és molta gent. La gent no ho sap què és amb turisme, 100.000 persones. És a dir, 1.000 persones cada setmana... Són 50.000 persones l'any. El doble és una bestiesa.
Sí, 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 sí.
Però si hi ha 200, o sigui, 100.000 persones que porulen per aquí a Valls, que tomben per aquí els carrers de Valls, per on seran? Seran el casc antic. Per tant, això ha de canviar la fesomia de la ciutat per força. Però sobretot és allò que dius, tindrem una plaça, que fins ara aquesta plaça encara no l'hem disfrutat prou, oberta, plena de gent, gent que farà castells, gent que jugarà per allà, color, música, llum... botigues, o sigui, l'espai, els propis espais, la pròpia cafeteria, la pròpia botiga del museu que li donarà vida. Jo crec que això esperonarà els comerços de l'entorn, que els caians s'espavilin una miqueta i que se'n posi algun de nou, vull dir que comencem a pintar les façanes i que aquella part de Valls comenci, com diu la Dolors Ferrer, que faci goig, no? Jo dic que aquella part hauria de fer goig. Doncs hauríem d'intentar que faci goig. I després hi ha una cosa, perdoneu, però és brutal, la terrassa aquesta que hi ha dalt, aquí tothom qui puja ja s'imagina fent un gin tònic al vespre. O sigui,
sí. Però ja li busques un
altre. Ja li busco un altre.
O una calçotada.
No, una calçotada ja no tant, però un chill out a la nit.
Sí, no, no.
Obert a la ciutat, segurament per un altre tipus de negoci. Escolteu, jo crec que estem davant d'una cosa única al món, com a museu és únic al món, ho puc dir perquè n'he vist molts, però que coincideixin tantes coses en positiu en un centre, no hi ha un altre museu, busca el MNAC, és a dir, no hi ha el museu de pintors, enteneu? És un museu pels aficionats i pel turisme, pel món en general, però no hi ha a dintre els pintors que s'aixequin, que aquí tenim els castellers, només amb això sol, cada castellers cada any hi ha enxanetes nous, això no para.
Sí, 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 està ben vist així. Has fet esment a l'Ignasi Cristià.
Sí.
Doncs precisament l'Ignasi Cristià, director del projecte museogràfic del Montcasteller, és amb la persona que ha parlat fa un moment, el David.
Ignasi Cristià, director del projecte museogràfic del Museu Casteller, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com tal, com esteu?
Bé, què és el projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya? Ja està acabat, els continguts doncs, ara s'estan portant a terme dins el que és l'estructura de l'edifici. Com resumiries el projecte museogràfic? També fins i tot es va fer de fer alguna adaptació, però al final doncs, ja tota la màquina ja està tota feta, no? Vull dir que només sí, queda sí. Inaugurar-lo.
Ah, això mateix. De fet, l'adaptació era que el que nosaltres pensàvem... es casés bé amb l'edifici, llavors el que pretén la museografia del Museu Casteller de Catalunya a Valls és sobretot que la gent que coneix de castells, sap de castells i entén el món castell d'una manera, tingui una visió particular del fet casteller i sobretot la gent que no sap de castells tingui les eines suficients que per quan vagi a plaça, quan vagi a veure els castells, pugui entendre què és fer un castell. És a dir, molta gent que ve de fora o molta gent que no coneix el món casteller pot coincidir que es trobi en una plaça i que es facin castells i no entengui exactament què és el que significa. Jo penso que la funció de la part de la museografia és aquesta. A part que hi ha també una retrospectiva històrica amb una cronologia que parla dels orígens i hi ha diferents elements amb què tu pots experimentar diferents aspectes del fet casteller.
Un museu molt tecnològic, pel que s'ha donat a conèixer en tot el projecte. Per la ciutat, aquest equipament, després de tants anys de lluita, què significarà també per l'entorn on està situat? És ja un revulsiu, no?, que hi hagi aquest museu instal·lat.
Bé, això és una cosa que, en principi, tindria que respondre a una estratègia, diguem, de ciutat, és a dir, un equipament cultural hauria de dinamitzar el que és una ciutat i això jo penso que és en el moment en què s'obrin les portes, que és quan ha de començar a funcionar i és una oportunitat, és a dir, és un espai que té una funció, que és aquesta que he dit des del punt de vista de la museografia, però al voltant d'aquesta museografia, que diguem que és una museografia que explica una història, sí que hauria de començar a crear-s'hi un entorn amb una sèrie d'activitats les que es programin, amb una sèrie de funcions de dinamització del que seria l'entorn, i això jo penso que és el dia de l'obertura del museu. És a dir, és molt important que quan s'obri el museu, aquest museu comenci a generar unes sinergies amb la ciutat, i això és una qüestió, jo penso, molt, molt de l'Ajuntament i del propi museu.
Ha de ser un museu que vagi més enllà de Valls, és a dir, que ciutats amb tradició no castellera del que és a Catalunya doncs també se'l facin seu?
Jo penso que el que estaria molt bé és que aquest museu fos el buc insígnia o fos la pedra, la clau de volta, no?, de començar a entendre el fet casteller des d'una altra visió que no sigui la del propi fet casteller, és a dir, el de l'anar a la plaça o de, que això sempre, evidentment, ho han de preservar, sinó jo penso que seria molt interessant que el Museu Casteller de Catalunya a Valls el que fes és crear xarxa, és a dir, és un espai on s'explica l'ABC del que seria el fet casteller, és un espai on s'explica la història de com s'ha arribat fins avui amb el tema dels castells, però jo penso que aquí, també torno a dir el mateix, és quan s'obri el museu, no?, com s'enfoqui l'equipament, crear unes sinergies amb altres ciutats, amb altres colles, amb altres persones, amb altres institucions que estudien el fet casteller, i que això pugui crear, o sigui, l'inici de crear una xarxa de gent que estudia el fenomen, i que, per què no, cada ciutat podria tindre una petita seu del Museu Casteller, perquè és el Museu Casteller de Catalunya. Llavors, jo penso que entenem que el quilòmetre zero està a Valls, però podria ser el motor que arrenqués aquesta gran xarxa, que faria un pòsit molt interessant des d'un punt de vista d'estudiar el fet casteller. És a dir, nosaltres en l'exposició expliquem que entre colles hi ha rivalitat, i la rivalitat és una de les forces que fan que un castell pugui carregar-se. De fet, crea una sèrie d'energies, no?, a plaça, en què veus que realment és una motivació per fer un castell. Però hi ha un altre, diguem-ne, substracte, que és tota aquesta gent que estudia el fet casteller, tota aquesta gent que l'estudia, tots els gremis diferents, des de fotògrafs fins a escriptors, fins a... O sigui, hi ha moltíssima gent que estima el fet casteller, i jo penso que aquesta gent que no entén la rivalitat com l'entenen els castellers, perquè són els castellers els que han de ser rivals unes colles de les altres, sinó que l'entenen com un fet cultural, com un fet de país, com una manifestació molt interessant, amb uns valors molt interessants, i aquests valors tan interessants que s'estudien i que se treballen per moltes bandes, estaria molt bé que s'articulessin a partir d'un equipament en què s'explica el fet casteller, però en el que es podia començar a crear una xarxa. És a dir, per exemple, a Guernica hi ha el Museu de la Pau, el Museu de la Pau que parla del conflicte basc, el bombardeig de Guernica, evidentment, però també de conflictes contemporanis, i el que ha fet aquest museu és fer xarxa amb altres institucions arreu del món que parlen del mateix. D'aquesta forma hi ha un intercanvi de dades, un intercanvi d'opinions, de punts de vista, i això a petita escala jo penso que a Catalunya seria molt interessant que pogués passar. És a dir, i fer un museu en un altre lloc no vol dir fer un museu casteller com el de Valls. O sigui, museu, en el fons, és l'espai on es conserven els objectes, i en aquest cas no tenim objectes, sinó que tenim un fet, i per tant qualsevol espai podria ser un petit museu casteller de Catalunya, a la seu que fos, i crear xarxa. Això el que faria seria crear com un nou espai on molta gent que estudia el fet casteller, que poden ser d'altres colles o d'altres parts del país, podrien, diguem, enriquir-se els uns amb els altres a una altra forma de mirar els castells.
Recollim, doncs, aquesta visió, doncs, que la traslladarem als nostres convidats. Ignasi Cristià, director del projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Debat a bat, amb Jaume Pros.
Jordi, tu veus factible aquesta proposta que fa l'Ignasi Cristià de fer micromuseus castellers o alguna cosa similar?
Bueno, jo crec que...
Ho he entès bé?
No, jo crec que no s'ha acabat d'explicar, però jo em sembla que el que volia dir és que a partir de la seu del Museu Casteller es pot crear aliances amb altres gent que té certes inquietuds sobre no estrictament sobre el món casteller només, sinó sobre el patrimoni immaterial, jo diria, aniria més enllà, no? Això de fet ja s'està fent d'una manera o altra, és a dir, el museu quan ha construït això que ho inaugurarem ara, doncs què ha fet? Ha fet xarxa, perquè el Consell Científic l'han integrat 9 persones de diferents punts de Catalunya. Quan se va triar els 50 mots del vocabulari que s'expliquen aquí, doncs es va fer una taula lèxica amb periodistes i filòlegs que van triar, doncs, una de dotzena de persones van triar això. Quan es va filmar les 16 diades més importants que havien de servir com a base per crear totes les produccions audiovisuals, vam agafar, doncs, una dotzena de persones, entre altres el David, de diferents llocs del país, per crear aquesta xarxa, no? O sigui, jo crec que ja treballem molt així. Xarxa, el que passa és que possiblement la xarxa el que et permeti és posar el segell de museu, cosa que ara no fem, no? És a dir, aquesta xarxa que pivoti al voltant del museu, doncs lògicament pot ser una idea. Jo més veig més això que no el que semblava que en algun moment podia interpretar. No, ara farem microespais, no? O sigui, home, això de microespais, o sigui, microespais vol dir, doncs, això, espais de debat, no espais, perquè precisament estem dient que això no és un espai de col·lecció, doncs no té, si no hi ha col·lecció no té massa sentit. Ara, per exemple, hi ha aspectes que, per exemple, el museu, abans d'inaugurar-se, ja està integrat en una xarxa que és l'Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, que aglutina la Generalitat, on hi ha, per exemple, també la Patum de Berga, o hi ha diferents centres, doncs, des del Museu de la Palma de la zona de l'Ebre, no?, fins a museus de la pesca de la zona de Girona, no? O sigui, hi ha una sèrie de xarxes que es van teixint, algunes són, doncs, sobre l'aspecte més patrimonial, altres doncs sobre aspectes doncs més grossos, i de fet a nivell internacional hi han xarxes de patrimoni immaterial, no? Nosaltres el passat setembre vam estar convidats com a observadors en una reunió internacional que es va fer al GMSI, que és on hi ha la Muixeranga, que és l'inici, no?, l'antecedent dels nostres castells, no? I allà hi havia altres manifestacions de la zona dels Països Catalans, com Elx, per exemple, no?, amb el seu misteri d'Elx, no?, o d'altres, de molts llocs diferents, no? I nosaltres, tot i no estar constituïts encara en edifici, doncs vam ser convidats, no?, a assistir-hi, no?, i a tenir un canvi d'impressions. Va ser una reunió que va liderar l'alcaldessa del GMSI i la Marta Trenzano, i en aquest sentit doncs molt orgullosos de que se'ns tingui en compte. De fet, nosaltres en el museu també hem intentat crear xarxa, i un conveni entre els ajuntaments doncs del GMSI i de Valls, perquè aquesta lligam, no?, de l'origen dels castells, d'on van néixer abans de dir-se castells, és a dir, com a Vall de Valencians, aquí els van configurar com a castells tècnicament, no?, però van néixer com una dansa acrobàtica al País Valencià. Doncs aquestes relacions ja es van establint, no?
No, jo el que comentava l'Ignasi, el que m'ha deixat amb alguna d'aquestes declaracions en l'entrevista, és això del museu alternatiu, que el petit museu casteller no queda potser molt clar. El que ha dit, potser altres poblacions podien haver un petit museu casteller.
El Jordi ens ha fet la traducció simultània.
Però jo diria que l'Ignasi és un tio molt hàbil i molt bo, i a més com a creatiu que és...
Dic perquè no copiïn la marca.
No.
No pateixis, David, tranquil, no pateixis.
Sí, encara no tenim acabada o inaugurada la versió 1.0 del museu, i ell ja està plantejant la 2.0. I jo crec que va per aquí l'assumpte. És a dir, com i de quina manera el museu s'actualitza cada setmana, s'actualitza cada moment que es facin castells a qualsevol lloc de Catalunya. És a dir, això no pot passar que passi un castell inèdit, que passi a on sigui i el museu no se'n senti ressò. Llavors jo crec que aquesta xarxa de complicitats, per dir d'una manera, que ha d'establir el museu amb totes les... anem a dir, no cal colles castelleres, que ja són petits museus, cada propi local ho és.
Clar.
No només amb les colles castelleres, sinó amb tot l'entorn que estava parlant, amb periodistes, amb fotògrafs. Aquesta feina que estan fent tots els fotògrafs que han fet pel museu i que estan fent d'exposicions a tot arreu, el que estan fent és això, xarxa que estima els castells. El que fan aquests xavals d'exposar les fotos a Igualada, el que faran serà que vingui gent d'Igualada cap a Valls. Com més xarxa fem entre tots, més fàcil serà que tinguin ganes de venir la gent i tornar a venir. Que aquesta és la trampa del museu. És a dir, què passarà quan jo ja l'hauré vist?
Això, què passarà?
Això és precisament el 2.0 que deia, aquest museu d'estar viu.
Me sembla a mi que aquesta...
Però hi ha una qüestió que és la capacitat de càrrega, eh? No ens equivoquem. És a dir,
un museu,
és a dir... el que hem d'esperar és que pugui vindre a veure'ls molts visitants diferents, perquè hi ha la capacitat de càrrega que té, com tots els museus, i per tant el que és important és que evidentment s'hi han posat elements, com per exemple hi ha una sala d'exposicions i d'activitats temporals que pot permetre això, hi ha un contingut que és actualitzable. De fet, la gent quan vegi la cronologia, per exemple, se'n donarà compte de que al final del 2018 hi ha una pantalla en blanc, no? I a continuació hi ha un possible panelat que deixem obert. Per què? Perquè és evident que la història dels castells continuarà creixent. De fet, en el procés que hem estat treballant del 2014 al 2018 s'han afegit algunes fites. El 4 de 10 en Folre Manilla, per exemple, no s'havia fet, no? Per tant, és igual, quan el 2010 els castells van ser patrimoni immaterial de la humanitat. Quantes coses han canviat des del 2010 fins ara? Jo l'altre dia estava en una sessió amb un postgrau de gestió del patrimoni cultural a Barcelona, amb una cosa com col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis i la URB, i insistíem en els alumnes que evidentment avui en dia la normativa, la legislació, parla de patrimoni immaterial, ja no parla pràcticament de cultura popular, perquè ha fet un salt les organitzacions internacionals. És a dir, aquest món és canviant, però és que els castells van ser canviants des del primer dia.
van néixer com una dansa que feia uns pilarets de tres i han acabat sent una mega estructura humana que en fa de Déu. Per tant, és que és inherent a l'ADN dels castells. És a dir, a diferència d'altres tradicions catalanes, els castells no són inamovibles, al contrari, són totalment moldejables. I aquest és el gran valor dels castells. No? Per tant, jo penso que tampoc vulguem córrer més del que toca. Primer s'ha d'obrir, això és molt important. La ciutat ha de ser la millor prescriptora. L'ha de ser la millor prescriptora del museu. Jo sempre dic, quan Valls s'hi posa, però s'hi ha de posar. I, per tant, ha de ser prescriptora i ha d'explicar aquest equipament als seus amics, als seus veïns i a la resta del món, no? Com ho ha fet amb altres coses. Però hi ha molt poques ciutats que hagin aconseguit marques concretes, com són els castells o com són els calçots, i les hagin portat tant en fora. Això, a Catalunya, costaria molt de trobar exemples similars i menys amb una cosa que després la gent s'apropia. És a dir, els castells, per sort, se'ls apropia molta gent. O els calçots, per sort, se'ls apropia molta gent. Això és una sort, és una gran virtut. I això és xarxa, és crear xarxes i sinergies. Això és el que ens fa grans. És la gran diferència de Valls respecte a altres localitats del món. Això ho hem sabut fer i, per tant, en el museu ha de ser també el temple que diu el Josep Maria, ha de ser un espai on la gent pugui equivocar-se. Jo crec que també això també és important, és a dir, els castells es carreguen o no es carreguen. Per tant, puguin equivocar-se vol dir que s'hi han de poder fer experiències, algunes seran més reeixides que d'altres, i la gent ha de poder equivocar-se. I la gran avantatge és que aquest museu no té una paret. Tu quan arribes a la plaça del Blat, número 5, no veus una paret, sinó que en tot cas hi ha una reixeta que d'aquí poc serà transitable per cap a la plaça de l'Oli, cap a la plaça Pilar Prim, la plaça de la Biblioteca, i serà un element més que serà fonamental en el sentit d'entendre que aquí en pocs anys s'ha aconseguit estructurar una biblioteca en el barri antic. Això és transformació i regeneració del barri antic. Això és real, és un fet real en què milers de persones usen aquest equipament. Transformar un equipament abandonat i ruïnós com el convent del Carme al barri antic amb un espai visitable, per una banda, on s'hi fan coses, activitats, i on cada dia hi ha vida, perquè els nens hi fan vida. I el Museu Casteller serà la tercera pota d'això. Si a més tenim en compte que és un barri antic que al voltant té aparcaments, com és la realitat, hi ha pàrquings gratuïts, això no passa a moltes ciutats, és a dir, que al tocar del barri antic tinguis pàrquings gratuïts, no? Bé, jo crec que al final són una sèrie de coses que posen les bases perquè la ciutat, amb la col·laboració pública i privada, pugui reeixir amb aquest projecte. Però evidentment, ara hem fet la pinya, hem fet els assajos, hem assajat a portes endins, però això ho hem de portar a plaça. I el museu s'ha de portar a plaça. Encara no l'hem portat a plaça. I això és molt important que ho tinguem clar, perquè tenim tothom assajat, però hem de portar-lo a plaça.
Després d'aquesta injecció d'optimisme i de moral del Jordi Bertran, recupero, que no vull que passi desapercebuda aquesta puntualització que ha fet el Josep Maria, que ens ha vingut a dir, bueno, però l'endemà, no? L'endemà del museu, no? Què farem per un cop que ja l'hem visitat, no? Que ens vinguin ganes, perquè m'assembla, i estic segur que aquesta pregunta no se la fa només el Josep Maria Rovira, se la fa molta més gent. I m'assembla que sobre aquesta qüestió també ha parlat el David Prats, que el tenim aquí a taula, amb el Xavier Capdevila, un altre periodista especialitzat en el món casteller i un gran coneixedor d'aquesta matèria.
Xavier Capdevila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavier Capdevila és un periodista, diguem, veterà, que fa molt de temps que segueix el món casteller des de diferents llocs, en premsa escrita, també director molts anys del programa Quarts de Nou, fins fa poc també va portar la comunicació del concurs de castells de Tarragona. Xavier, parlant del Museu Casteller, quines vibracions et dona aquest projecte des de fora de l'òrbita vallenca?
Home, d'entrada, una esperança que a llarg termini s'està acabant i, per tant, de que aquest estiu veurem el Museu Casteller per fi. Després, jo diria, de 20, 30 o més anys de parlar-ne. Per tant, diguem, les vibracions són molt positives. Tenim moltes ganes de que es talli la cinta i que entrem a veure el Museu Casteller per admirar-lo, per criticar-lo i per millorar-lo.
M'imagino que dels anys que portes treballant en qüestions castelleres, has seguit des de fa molts anys tot aquest serial del museu, que si havia d'anar en un lloc de la ciutat, en un altre, fins i tot també s'havia parlat que no s'havia d'instal·lar Valls. Ha costat Déu i ajuda tenir-lo, però finalment és ja una realitat. Què esperes que porti a la ciutat de Valls?
Home, jo recordo haver vist un embrió de museu casteller a Can Segarra, a la plaça del Blat, on va haver-hi una exposició que havia de ser el punt de partida del futur museu. Ja et dic, ja no recordo quants anys fa de tot això, no? Aviam, jo crec que en aquest moment això ja està definit i ja està en marxa a partir d'un projecte museístic que, per la informació que jo en tinc, que tampoc és total, és un gran projecte, és una aposta moderna a partir, diguem, de tecnologies avançades, a partir de la imatge, o sigui, molta importància a la imatge i molta importància a les sensacions que, a partir de les imatges i les propostes que el museu fa, l'espectador, el visitant, pugui tenir. Per tant, jo crec que és un museu que, al marge del tema que estigui tractant, que és el tema que ens apassiona, que són els castells, és un museu que pot ser una referència dins dels els centres d'aquestes característiques que podem tenir a Catalunya o en el conjunt de l'estat espanyol o dels museus d'ultimíssima generació que podem tenir. És més, jo crec que va més enllà de ser un museu. Això no és ben bé un museu amb unes obres exposades en unes vitrines. Això és un centre que ha de ser viu i més un centre d'interpretació i de renovació constant d'una expressió tan viva i tan canviant com són els castells. Els castells no hi caben dintre d'una vitrina, hi cap una foto, però o hi cap un vídeo, o hi cap una relació de fites, però els castells com a cosa viva han de tenir en aquest espai un lloc d'expressió i de creixement.
L'empresa Lavínia ha estat l'encarregada d'elaborar el que és els audiovisuals que conformaran la part, jo diguéssim, més important de tot el museu. Has tingut l'oportunitat d'assessorar el grup de persones que els han filmat diferents imatges de diferents sí. actuacions castelleres. Com analitzes el fet que sigui un equipament cultural que jugui amb aquest tipus de propostes?
Lavínia, per encàrrec, diguem, de la direcció del projecte museístic que encapçalava l'Ignasi Cristià, va guanyar un concurs per realitzar les filmacions que havien de constituir la imatge bàsica d'aquests espais, que els diversos espais que tindrà el museu, no? Aquestes filmacions, tot i que es va seguir tota una temporada castellera, em sembla que era la del 2016, si no m'equivoco.
Correcte.
Es va seguir tota la temporada castellera, per tant, perquè hi hagués el màxim de colles, el màxim de places, el màxim de castells recollits en aquestes imatges, no pretén fer un balanç de què va ser aquella temporada, sinó que pretenia tenir imatges al màxim de significatives, al màxim d'espectaculars, amb el màxim de significat i de dimensió per recollir aquests valors, aquests motius que es volen transmetre a partir dels castells. Per tant, i a més el muntatge que es va fer de totes aquestes imatges, en el qual jo directament no hi vaig participar, per tant no és un mèrit directament meu, fer que s'han tractat amb una cura i amb una profunditat en quant a postproducció, en quant a realització i tal, molt, molt, molt interessant. Per tant, el museu és un museu presidit per la imatge, però una imatge que no ensenya un determinat castell, una determinada colla o una determinada plaça, sinó que mostra sensacions que transmeten valors, que transmeten principis, que transmeten la realitat del món casteller.
Avui ens acompanya al programa el Jordi Bertran, gestor cultural de l'Ajuntament de Valls, i el Josep Maria Rovira, director de TGD, que s'ha encarregat del disseny de la marca. Tens alguna pregunta sobre el futur museu perquè els hi puguem fer arribar i ho puguem debatre després?
Home, el Jordi Bertran és una persona que ha seguit i ha coordinat, diguem, des de l'Ajuntament de Valls tot aquest procés des de que es va posar la primera pedra fins, suposem, al mes de juny en què està previst inaugurar-ho. Llavors sé que ara recentment es va fer la campanya per crear la imatge del museu, la promoció inicial, etc, etc, que l'ha guanyat aquesta empresa a la que us referíeu, i preguntes totes, diguem, totes, però la que més jo crec que hem de començar a respondre és què passarà després de la inauguració del museu. És a dir, el museu s'inaugurarà el mes de juny, el museu, el disseny i el contingut museístic ja és conegut, o més o menys ja se n'ha anat parlant, però després de visitar el museu per primera vegada a partir del dia de la inauguració, què més passarà en aquest museu? És a dir, quin full de ruta, una expressió que ara està de moda, tindrà aquest museu? És a dir, quina vida i quins projectes es mouran a l'entorn d'aquest museu, perquè aquest museu no es tracta de que l'anem a visitar una vegada a la vida. És a dir, s'inaugura per Sant Joan, anem a veure castells del matí, a la tarda anem a veure el museu i ja l'hem vist. Com passa en molts museus temàtics, que un cop l'has vist, doncs ja no hi tornes fins al cap de 15 o 20 anys que ja no te'n recordes de què hi havia en aquest museu. Aquest museu ha de tenir una vida que cada vegada que anem a Valls tinguem interès per anar a veure aquest museu. La gent castellera, per una banda, i també la gent que vol descobrir el món casteller. Però jo crec que és un museu que ha de tenir aquestes dues vessants, un museu que ha d'interessar i molt a la gent castellera de tot el país, no només de Valls o no només de les comarques del Camp de Tarragona. És un museu de Catalunya i això jo crec que és la dimensió real que se li ha de donar. I, per tant, jo crec que la dinàmica i la vida futura que ha de tenir aquest museu, més enllà de lo impressionant que pugui ser el dia de l'exposició, és el dia de l'inauguració. És el gran repte que ara tenim al davant. Per tant, què farem a dins d'aquest museu? A part de dir, oh, que guapo i que maco que és el dia de la inauguració.
És una pregunta que deixarem doncs, pels nostres convidats. Xavier Capdevila, gràcies per donar-los la teva visió del Museu Casteller i bé, molt, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres i llarga vida al Museu Casteller de Catalunya.
Debat a bat, amb Jaume Pros.
Jordi, t'has esmentat i ha anat directe cap a tu. L'endemà què?
L'endemà la iniciativa público-privada és la que decidirà el que ha de fer. És a dir, nosaltres hem portat l'assaig fins aquí a plaça. Ara, com no podia ser de cap altra manera, això s'ha de fer amb col·laboració d'agents públics i d'agents privats, i nosaltres dissenyar des de les institucions un projecte que precisament es basa en l'ADN participatiu seria un greu error. És a dir, nosaltres hem generat un espai perquè això pugui ser modelat a mesura del que la gent doncs, vagi considerant. S'han donat pistes en aquests darrers anys, ja van 8, s'han fet 8 simposis castellers de Catalunya, algú no donava que passaríem del primer, ens n'han fet 8, s'han fet 8 fires castells, crec que la marca quilòmetre zero s'ha consolidat, i l'única ciutat que al mateix temps que a Nairobi es proclamaven els castells Patrimoni de la Humanitat estava celebrant-ho en directe era Valls.
Hem d'anar acabant, un minutet. Fem una última aportació, d'acord? Mira, ja sona la música, hem d'anar marxant.
Fan fora, ja.
David, comença tu en un minutet. Quin missatge transmetem als nostres oients ara, cap a final d'aquest programa, en relació al Museu Casteller? Què els vols dir?
Doncs, quan estigui inaugurat, que vinguin a veure'l i, sobretot, que descobreixin que, més enllà d'una actuació castellera, hi veuran una cosa espectacular, amb tot el que representa els audiovisuals que s'estan preparant i el nou tipus de museu, jo crec que serà una nova generació de museus que precisament naixeran al Museu Casteller de Catalunya Valls.
Josep Maria.
És un projecte que juga a favor nostre. Per tant, ens hi hem de posar. És a dir, és un projecte que juga a favor nostre, va en favor de tots. Jo crec que abans hi haurà un abans i un després del Museu Casteller si ens hi posem. si ens hi posem a publicitar-lo, si ens hi posem a recomanar a la gent, si endrecem la ciutat, si fem que la ciutat faci goig, i si ens creiem que tenim a les mans un dels equipaments culturals més importants, anem a dir com a mínim, de Catalunya, dels últims anys.
Vols alguna coseta més?
Perfecte.
Tu ja has explicat molt bé que ja hem fet els assajos, que ja estem amb la pinya, em sembla que deies, i ara que cal és bastir el castell, que és obrir al públic al Museu Casteller.
Amb ells, eh? Si els castells els fem tots, recordem-ho.
Sí, sí, sí. Esclar que sí. Doncs arribem al final d'aquest primer debat abat, que és una continuació, diríem, del debat abat de Hit 103 que hem traspassat ara a Ràdio Ciutat de Valls, a la ràdio pública de la nostra ciutat. I bé, diem adeu acomiadant-nos del David Prats. David, moltes gràcies per participar en aquest primer debat abat, com feies abans i com espero que facis en el futur.
A tu, Jaume.
Jordi Bertran, el gestor cultural de referència pels que ens hi dediquem al món de la cultura. Gràcies, gràcies, Jordi. Gràcies per venir, Jordi. I el meu amic. Me deixes que et digui el meu amic?
Sí, tant.
El meu amic Josep Maria Rovira, que sempre, que demano que i col·labori, que participa en el programa, sempre hi està disposat. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. I a vostès, fins a la propera, aquí a Debat Abat, aquí a Ràdio Ciutat de Valls. Adeu.